de 6:45 del vespre. El saludem des de l'Ajuntament de Calella. Avui hi ha ple d'ordenances fiscals. El govern municipal de Convergència Democràtica i el PSC proposa la modificació de les actuals ordenances, però no de forma general, sinó puntual, amb una variació pel que fa al tipus impositiu de l'IBI per a finques urbanes. Aquest és l'únic aspecte en el qual hi pot actuar l'administració local, en el tipus que s'hi aplica. Com els hem explicat en els informatius de la casa i per boca del tinent d'alcaldia d'Hisenda, es porta avui a aprovació la modificació del tipus de forma mínima, passant del 0,663 al 0,618, afectació mínima en l'import del rebut de la contribució de l'any vinent, també en els ingressos municipals, que seran a la baixa mínimament, segons la previsió de 1.000 euros respecte al pressupostat per aquest 2015. Una proposta que avui es debatrà en sessió extraordinària del ple municipal, per tant aquest és l'únic punt que es porta avui a aprovació, una aprovació garantida amb els vots dels regidors del govern. Obre la sessió, com és preceptiu, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
Bé, bona tarda. Obriríem aquesta sessió extraordinària d'avui del ple amb un únic punt de l'ordre del dia, que és dictamen per l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals. Té la paraula el tinent d'alcalde Jordi Sitjà.
Sí, bona tarda. Bé, llegirem la proposta de dictamen al ple, que diu que, atès el que estableix els articles 15 i 19 del text refós de la llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, aprovat per un Real Decret Legislatiu del 2004, del 5 de març, respecte al procediment per l'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, vist l'informe preceptiu de la intervenció de fons, es proposa a la Comissió Municipal Informativa, es proposa al ple, perquè dictamini l'aprovació dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment per l'exercici del 2016 i següents els terminis d'ingrés periòdic per rebut detallats a continuació. I es detallen els diferents períodes que s'ha de pagar, per exemple, la tracció mecànica, vehicles de tracció mecànica des del 5 de febrer al 5 d'abril. Els béns immobles, si no estan domiciliats, és a dir, que es paguen fora del circuit bancari financer, es paga entre el 2 de març i el 5 de maig amb un sol rebut. L'impost sobre béns immobles, si es domicilien, són tres fraccions. La primera, el 2 de maig, que l'han carregat en el compte bancari, la segona, l'1 de juliol, i la tercera, el 2 de novembre. Les taxes de cobrament anual periòdic, com podrien ser les escombraries i també els guals, es paguen entre el 3 de juny i el 4 d'agost. I l'impost sobre activitats econòmiques, conegut com IAE, es paga des del 2 de setembre al 3 de novembre. Aquest seria el calendari que portaríem a aprovació. Segon, aprovar provisionalment per l'exercici del 2016 i següents les modificacions de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns i immobles, el que coneixem com a IBI, en el següent redactat. El nou redactat de l'article 7è, determinació de la quota i dels tipus impositius. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen que multiplica. El tipus de gravamen serà del 0,618% quan es tracti de béns urbans i del 0,584% quan es tracti de béns rústics. Hi ha un tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials que serà a l'1,3%. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5 de l'ordenança fiscal. Tercer, aprovar provisionalment per l'exercici del 2016 i següents les modificacions de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'utilització del domini públic municipal en edificis del servei públic següent. Es fa un nou redactat de l'article 6è, que afecta les parades del mercat municipal, que diu que la taxa o cànon per l'utilització privativa o aprofitament especial de les parades del mercat municipal vindran determinades pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. Quart, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complert de les ordenances fiscals modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent de la publicació de l'anunci d'exposició al butlletí oficial de la província, i així mateix es procedirà a publicar l'anunci d'exposició al públic en un dels diaris de major difusió de la província. durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Els acords definitius en matèria d'ordenances fiscals per a l'exercici del 2016 seran objecte de publicació en el butlletí oficial de la província.
Gràcies, tinent d'alcalde. En tot cas, ja passaria a donar la paraula als diferents portaveus. El portaveu, senyor Tejada.
Gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Bé, centrant-me en el tema de l'IBI, dir que tenim un IBI alt o un IBI baix no diu absolutament res. Jo crec que hem de parlar d'IBI inadequat o IBI adequat. Per decidir-ho, per posar la nostra posició clara, clarament establerta, voldria explicar una mica la nostra visió de la situació de la ciutat. Per nosaltres, Calella és una ciutat que en el conjunt de la comarca és una ciutat relativament pobra. És la ciutat de més de 100.000 habitants de la comarca que té la renda familiar més baixa de les 23 que hi ha, i si anem a extrapolem aquest criteri a Catalunya és realment impressionant. Em sembla que és el lloc 193 sobre 210. Per tant, parlem d'una ciutat pobra, parlem d'una ciutat en la que les pensions del calellenc són més baixes en general que les pensions de la resta de la mitjana de la comarca, evidentment bastant més baixes que la mitjana catalana, i a més la renda, aquesta renda familiar està especialment mal distribuïda. És simplement la renda que té el 4% de la població té el 20% de la renda, i el 45% de la població que menys té també el 20% de la renda. Això ens parla d'un desequilibri realment brutal. Per tant, Calella és una ciutat que necessita diners, necessita ingressar diners. Per què? Per redistribuir aquesta renda tan mal distribuïda, per ajudar a superar els problemes de les persones que en tenen, i per ajudar-se a si mateixa a superar aquesta situació de caïment en el seu sistema productiu, en la seva atracció com a destí turístic. Calella és una ciutat que necessita reformes estructurals, tenim un passeig de mar que no és homologable, tenim uns carrers intransitables, en fi, tenim molts problemes. Calella necessita realment diners. Realment, sovint es queixem del problema de la infradotació pressupostària dels ajuntaments, i crec que en general tenim raó. El que passa és que aquí en Calella ens trobem en una situació paradoxal. És que sent d'això, tenim raó, però ens neguem a recaptar més, no? I d'una manera tradicional tenim un IBI molt baix. Resumint, tenim un IBI que és un 40%, recaptem per IBI el 40% del que recapta de mitjana en la comarca, no? I un 20% del que recapta, un 20% més baix del que recapta a Catalunya. Per tant, per nosaltres renunciar a aquesta capacitat de l'Ajuntament és un fet realment preocupant i que creiem que hem d'abordar de seguida. Evidentment, l'altre dia la comissió informativa realment no van tenir oportunitat ja no de negociar, ja, però gairebé de parlar. Vam tenir un col·loqui, evidentment, però és evident que no havia res a fer. Si nosaltres haguéssim tingut l'oportunitat de proposar una negociació, nosaltres hauríem proposat iniciar un procés a 4 anys, que no podem anar més enllà, de pujada de l'IBI, i apropar-nos a aquella capacitat de recaptació que tenim. Nosaltres recaptem 6 milions i potencialment podríem arribar als 10 milions. Pensem en les coses que podríem fer amb aquesta situació. Pujar l'IBI no vol dir desafavorir a la gent que està en pitjors condicions, això ha de quedar clar. Podem recaptar més, però amb més diners podem redistribuir, podem afavorir la condició d'aquestes persones que estan en una situació més complicada. Nosaltres, amb això que expliquem, jo crec que donem per sentada la nostra posició. És evident que votarem en contra, i voldria, ja que aquest any és absolutament impossible, proposar iniciar un període de reflexió per repensar el model de finançament del nostre ajuntament i explorar totes les possibilitats que hi hagin. A banda d'això, només comentaria que, bueno, una petita proposta, voldria que s'atengués les desgravacions a les famílies monoparentals, equivalent posant-les en una situació igual de les famílies nombroses. I d'altra banda, m'ha cridat l'atenció que no apareix una taxa pel Museu del Turisme per l'any que ve, i voldria demanar una aclaració. En tot cas, nosaltres, bueno, he de dir que ho he rebut amb alegria, però nosaltres votarem en contra d'aquestes ordenances fiscals pels motius que he explicat. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Pere Blasart.
Molt bé. Bona tarda a tots. Bé, el que se presenta avui no és que no hi ha gaires coses. Bàsicament tenim el tema de les dates, que lògicament s'han de fixar perquè cada any doncs canvien una mica. I llavors hi hauria la taxa del mercat municipal, que com és lògic, com que s'ha fet una concessió, doncs aquesta concessió, lògicament, no té cap sentit que hi hagi una taxa amb un preu fix quan ara ja tenim una concessió i, per tant, es fa aquest canvi, és del tot lògic. Finalment, hi hauria la part de l'IBI, que és el que la majoria de nosaltres doncs, volem saber-ne. No? Abans teníem dos tipus, aquests dos tipus ara han canviat, era un 50% als més baixos i un 50% als més alts. I recordem també que aquest tipus més alt que hi havia va ser una mesura especial que havia de durar, no sé si un any, i va durar dos o tres anys. Vull dir que ha durat més del que havia de durar. Per tant, bueno, que ara només torni a haver-hi un tipus, doncs per mi em sembla correcte. Sí que és veritat que, segons es va comentar en la comissió informativa, d'aquest tipus el 90% tindria que tenir aquest tipus 1 i un 10% els més alts podríem tenir un segon tipus. Sembla també que aquesta barrera de diferenciar el que està en el lloc 89 i el que està al lloc 91 també és una mica injust moltes vegades, i sobretot per el que comentaven, no? De que si és una divisió, si és un pàrquing en divisió horitzontal o és un pàrquing amb una sola peça, el que sigui amb una sola peça doncs pagaria perquè seria el més alt, i en canvi l'altre pagaria menys perquè és una divisió horitzontal. No té gaire sentit. Bueno, ho sento, però m'està sortint el nos. Bueno, fa molta calor aquí. Bueno, sí. Llavors, en el sentit dels diners que recapten, jo crec que és una idea bastant coherent, que el que s'hagi fet és intentar tenir els mateixos ingressos que l'any anterior. I per tant, aquest tipus, lògicament, ara serà una mica més gran en aquest 50%, que abans era un pèl més baix, i una mica més baix en els que havien pagaven una mica més. No? A més, hi ha hagut altres canvis, segons van comentar en la comissió informativa, de que hi ha alguns tipus dels que eren zones a urbanitzar, que pagaven un IBI verdaderament injust, perquè allò ara de moment és sol rústic, i en canvi pagaven com si estiguessin a punt d'urbanitzar, no? Són coses molt diferents. En aquest cas han tingut que compensar també aquest valor, per sort no era gaire quantiós, i per tant en general tindrem un 50% que pagarà una mica més i l'altre 50% que se'ls reduirà una mica més. El que comentaves d'aquests 6 milions a 10 milions, home, això és un increment d'un 70%. Bueno, des del Partit Popular mai estarem en aquesta visió. Aquesta no és mai la visió del Partit Popular. Sempre la nostra és que si es pot reduir, els impostos s'han de reduir, i més en aquesta situació que encara estem bé a punt de sortir de la crisi, o sortint, una mica depenent també de cada família, que uns ho veuen més ràpid i altres ho veuen més a poc, i que per tant encara és més contraproduent pujar-los aquests impostos. I més tenint en compte quan hi ha aspectes com l'aigua i la llum, que han pujat molt significativament, arribant a doblar-se els preus en no gaires anys. Per tant, des de nosaltres, la nostra idea és, bueno, és continuista, no és el nostre pressupost, no són les nostres taxes, però nosaltres ens hi estendrem. Moltes gràcies. I si em perdoneu, vaig un moment al bany.
Sí, i tant. Gràcies. Gràcies, portaveu Pérez Besar, per part de la CUP, portaveu Catà.
Bé, nosaltres votarem en contra d'aquesta modificació. per diferents motius que ara exposaré. De totes maneres, dir que, òbviament, doncs, res a dir amb el tema de les dates. Trobem bé, doncs, que hi hagi un pagament, la possibilitat de fer fraccionada el pagament d'alguns impostos. Entenem que és facilitar a les famílies a fer aquest pagament, i en aquest sentit, doncs, no hi tenim res a dir. També veiem, doncs, òbvia i necessària el canvi pel que fa, doncs, en el règim a les parades del mercat, el que d'alguna manera, doncs, on te posem, doncs, l'accent crític és en la pròpia determinació de la quota en el tipus impositiu i el recàrrec que es preveu en aquest cas. Fins ara, a Calella, el tipus de gravamen contemplava la possibilitat de fer, doncs, d'aplicar un percentatge una mica més alt a la meitat amb major valor cadastral del conjunt d'immobles del municipi, que fins ara es gravava amb el 0,67%, crec, si no m'equivoco. Això, sota el nostre punt de vista, ja ho trobàvem insuficient. De totes maneres, això s'elimina ara amb aquesta nova modificació, amb la qual ens sembla, doncs, ja, bueno, que va diametralment contrària, diguem, doncs, al nostre punt de vista. Nosaltres estem a favor d'aplicar unes ordenances fiscals amb uns certs criteris, i el primer i principal, doncs, vindria a ser, doncs, la progressivitat dels impostos, i això tenim una eina molt útil que ho podem fer, doncs, justament a través del gravamen. L'estat espanyol, en aquest cas, ens dona una eina que també, sota el nostre punt de vista, ja és insuficient de per si, però ens dona un petit marge que nosaltres, diguem, doncs, des de l'Ajuntament es pot jugar en diguem, a l'hora de posar aquest percentatge. Doncs, no estem utilitzant aquestes eines, que ja d'entrada, repeteixo, entenem que són insuficients, però tot i així, doncs, veiem, doncs, que és el que hi ha d'alguna manera, i el mínim que podíem fer des de l'Ajuntament és utilitzar aquestes eines. S'està obviant, diguem, aquesta possibilitat directament, i s'està homogenitzant els impostos. Hi ha prou que hi ha, diguem, paguem impostos cada dia que no poden ser homogenitzats, com podrien ser l'IBI, com podrien ser l'IVA, com podrien ser altres tipus d'impostos que són per tothom el mateix. Nosaltres entenem que això és absolutament injust, perquè no té en compte, diguem, doncs, les característiques socioeconòmiques de la ciutadania. En aquest cas tenim la possibilitat de tenir en compte en part aquestes característiques, i l'obviem. En general, nosaltres no hem fer la crítica de que tot plegat, doncs, ha sigut extremadament precipitat. No hi ha hagut, diguem, doncs, un diàleg amb l'oposició més enllà de la comissió informativa, és a dir, no en aquest sentit, doncs, també critiquem que des del govern doncs, ja siguin unes ordenances, sota el nostre punt de vista, doncs, molt tancades i molt, bueno, pues això, és això, és així, i punt, teniu majoria, l'aprovareu i només faltaria, però també deixeu-me dir, doncs, que ens hagués agradat, diguem, participar-hi per això, no? Doncs, perquè nosaltres, doncs, també tenim, ens agradaria, doncs, que, si més no, poder explicar els nostres criteris a l'hora, doncs, de confeccionar. Criteris, com ja he dit, doncs, la progressivitat dels impostos és molt important, però també entenem que per tenir, és a dir, això per la ciutadania que ens està escoltant, per la gent que no ho pugui saber, d'alguna manera l'IBI es calcula mitjançant, doncs, diguem, un càlcul molt senzill, que és l'import del valor cadastral del bé immoble de torn, es multiplica per aquest, diguem, per aquest percentatge, per aquest coeficient de l'IBI que se'n diu, i d'aquí se'n surt un número, i aquest número és el que li toca pagar a totes les persones. Llavors, nosaltres d'entrada ja, per fer-ho, doncs, més, d'alguna manera, doncs, més just aquest impost, demanem que es facin unes revisions dels valors cadastrals no només dels municipis de Calella, sinó, diguem, en general, molt més periòdiques i molt més, diguem, recurrents del que s'està donant ara al nostre país per evitar, doncs, greuges comparatius amb pobles, diguem, colindants. I això d'entrada, és a dir, entenem que des de l'Ajuntament s'hi pot fer alguna cosa al respecte. També entenem que podríem, bueno, nosaltres, doncs, tenim una sèrie de mesures per aplicar mesures excepcionals per a famílies en risc d'exclusió social que puguin, doncs, bonificar imports de IBIs a famílies. Entenem, sabem que la llei d'hisendes locals no permet aplicar una exempció directa a famílies necessitades, però sí que existeixen la possibilitat de que des de l'Ajuntament es bonifiquin alguns tipus d'impostos, en aquest cas, doncs, a l'IBI. Això entenem, doncs, que treballar en aquest sentit també hi ha algunes coses, però més enllà, doncs, de bonificar el 95% de l'IBI de l'Església i de la Creu Roja, doncs entenem que també hauríem de donar un cop de mà a les famílies. I òbviament introduir criteris ambientals. Ens hem estat fixant i actualment, doncs, a Calella, si no m'he fixat malament, si no és així, el regidor, el senyor Sitjà, ja em rectificarà. Entenem, doncs, que els criteris ambientals són, doncs, també una bona eina, no?, que tenim, doncs, per bonificar i per promocionar i per incentivar, doncs, aquelles construccions que siguin més responsables i aquells consums, diguem, doncs, aquells habitatges en què els seus consums, doncs, siguin més moderats. Això es pot fer, doncs, establir tipus impositius reduïts o bonificacions, aplicar, la nostra proposta seria d'aplicar bonificacions fins al 20% de la quota íntegra de l'IBI, etc, etc, però d'això, en tot cas, si l'equip de govern ho vol, doncs nosaltres ja des d'aquí aprofitem per demanar que, bueno, si mai voleu saber la nostra opinió, podem intercanviar-la més extensament. I un altre aspecte fonamental a nivell de criteri general és amb la idea, doncs, de desincentivar els pisos buits de la nostra ciutat. És a dir, això es pot fer també mitjançant diferents eines, diferents mecanismes, però entre ells exigir recàrrec del 50% sobre pisos buits, sobretot aquells que estan en mans dels bancs. Sabem que és complexa, que la llei no determina exactament què és un pis buit i què no és un pis buit, però, bueno, també, doncs, tenim eines per determinar mitjançant, doncs, els consums, els pisos, etc, etc, si aquests pisos poden estar o no buits. Sabem que es va aprovar, no sé si l'any passat o fa un parell d'anys, aquí una moció que ja contemplava aquesta possibilitat. El que passa que no ens consta, doncs, si realment s'està fent, doncs, seguint i, diguem, d'alguna manera perseguint aquestes entitats financeres que el que estan fent, doncs, és acumular pisos buits a la nostra ciutat. Bueno, etcètera, em podria allargar molt més i explicar, doncs, extensament, doncs, tota la nostra, bueno, les nostres propostes i els nostres criteris, però en norma general va per aquí. Per tant, repeteixo, trobem bé, doncs, el tema de les fraccions, trobem bé el tema del mercat. El que passa és que, doncs, aquest nou coeficient i aquesta homogenització dels pressupostos va en contra, diguem, de la nostra manera de veure la progressivitat necessària. Gràcies.
Gràcies, portaveu Catà. Tindrem de calta, senyor Torres.
Sí, vinga, bona tarda. Aviam, bàsicament tres idees generals. Una seria sobre el tema que ens ocupa, que és l'aprovació de les taxes i de l'IBI. Aviam, bàsicament, jo crec que la idea principal és contenir-se en moments de crisi, en moments delicats. Encara estem en una crisi, suposo que tard o d'hora trobarem la sortida, però encara no la tenim, no tenim la porta de sortida. I, per tant, considero interessant i important que es pugui fer una política de contenció. Bàsicament, de manera molt simple, és l'Ajuntament ingressarà per IBI exactament euro amunt i euro avall, el mateix que ingressava l'any anterior, amb la intenció de no gravar necessàriament, doncs, a les ciutadans de Calella. Penso que aquesta idea és important i, a més, des del Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs, hi participem i la compartim. sobre la discussió de la progressivitat o no de l'IBI i dels impostos en general, de fet ja la discussió està sobre la taula i no només aquí, sinó a la resta del país i fins i tot a l'Estat. Si parlem exclusivament de l'IBI, estem davant d'un impost que no és un impost, diguéssim, progressiu, però sí que és un impost proporcional, és a dir, que tothom paga en funció d'allò que té. És un impost que la gent que té més paga més, la gent que té menys paga menys, o sigui, hi ha una certa proporcionalitat a l'hora de pagar aquest impost. També és cert que sobre l'IBI, la càrrega de l'IBI, diguéssim, és un impost que recau sobre o que grava la tinença d'una propietat, i per tant s'està fent una imposició sobre un bé, una propietat que d'alguna manera ja ha estat gravada per altres impostos. Si una persona cobra un pis, també paga el seu IBI, paga tot un seguit de càrrecs, no? Jo personalment crec que no sé si el camí de la redistribució, el repartiment de la riquesa, en el que els socialistes estem també interessats, és justament el camí de l'IBI. Jo penso més que és el camí de les rendes. O sigui, penso que hi ha rendes del treball que ja estan gravades i rendes del capital que em fan l'efecte que hi ha molt de camí a fer encara en les rendes del capital, i crec que aquest és el camí, sincerament, no pas a l'IBI. Sobre la visió de l'oposició en relació a l'IBI, la progressivitat i les propostes i els criteris que cada un té, especialment a la CUP, doncs, home, és allò de dir, una cosa és predicar i una altra donar blat, no? Vosaltres teniu molt poca experiència, però alguna experiència teniu en el govern d'algunes ciutats de Catalunya. Jo no he anat, he fet un petit estudi de camp, no he anat a les que s'estan formant ara, he anat a les quatre que teniu anteriorment, he buscat, i aquí teniu: Ajuntament de Navàs, la CUP. Aquí no hi ha cap distinció. No hi ha cap distinció. Perquè això, aquest argument, aquest raonament que es fa des de la CUP a Calella, a Navàs, que són alcalde de la CUP, no funciona. Ajuntament de Celrà, tampoc. Han tingut 4 anys per fer-ho. Tampoc ho fan. Per tant, algunes propostes, alguns criteris, no sé si són des de l'oposició exclusivament pel que governa, que no siguin ells, o si se l'aplicaran, no sé, igual sí, a partir d'ara s'aplicarà tots els alcaldes que tinguin, a qualsevol poble de Catalunya, la possibilitat d'incrementar progressivament, per l'article 72.4, doncs, la possibilitat de fer-ho. Nosaltres estem convençuts que en aquests moments el camí és el bo, és aquest, i que per tant, mentre no sortim d'aquesta crisi, difícilment podrem fer altres opcions més agosarades, que per què no? Ens les podem plantejar més endavant. Per tant, nosaltres votarem afirmativament a les taxes.
Gràcies, tinent alcalde Torres. Per part d'Esquerra Republicana, portaveu Gómez.
Gràcies. En aquest cas defensaré el punt el regidor Ferrer.
Doncs el regidor Ferrer.
Bones. Només un petit comentari, em sembla que ha sortit ja a la reunió de portaveus, és, malgrat sabem que la convocatòria ha estat impoluta, agrairíem, com ja hem interpel·lat el govern, a facilitar el flux d'informació, és a dir, entenem que la senyora alcaldessa du una agenda molt apretada, però comentar simplement cap a quan creiem que caurà el ple facilitaria la feina a tots plegats, simplement això. Respecte al tema de les ordenances fiscals, nosaltres ens centrarem, és a dir, no tenim res a dir respecte al calendari, respecte al mercat, perdó. Ens centrarem bàsicament en el fet de la congelació de l'IBI, que aparentment des de creiem un punt de vista naïf, una visió naïf de l'univers, no? Que congelar els impostos es fa un gran bé a la ciutadania, però nosaltres pensem que cal anar més enllà en aquesta anàlisi i plantegem una anàlisi, podríem dir, una vessant històrica, no? Una vessant de passat i una vessant de futur, no? Calella, com ja ha dit el senyor Tejada, hem viscut durant molts anys amb un IBI anormalment baix, no? Això, com jo penso que, a part de l'anàlisi que ha fet, que m'ha semblat demolidor, ens ha drenat de recursos durant molts anys i que ens ha portat, jo penso, a la realitat, per mi, grisa de Calella, no? Deixi'm que m'avanci una mica les crítiques i dic que assumim la part d'història de l'època en què Esquerra va governar. També dir que jo no hi era, que els seus gestors entenc que tindrien la seva veu en dir-hi en tot plegat, però sí que m'agradaria tancar aquest debat que ha anat sortint en altres plens. És a dir, el passat no m'interessa a part d'aprendre dels errors i aprendre dels encerts, que costa aprendre dels encerts, però aprendre dels errors sí. I el que m'interessa a mi és el futur. Per tant, tanco aquesta anàlisi de passat i creiem que en l'anàlisi de futur entenem que aquestes ordenances fiscals indiquen ja el tarannà que seguiran els pressupostos per aquest any i assumim els propers anys, no? Que és, deixi'm-ho dir, assumim-ho, és gestionar la misèria. És a dir, des dels ajuntaments està tot tan limitat que acabem gestionant la misèria. I malgrat, interpel·lo a l'equip de govern perquè ens expliqui quin és el seu mandat de govern per als propers 3 anys i mig, insinuem o intuïm que seguirà sent gestionar el dia a dia i esperar que algun miracle ens tregui del pou. Des del nostre punt de vista, Calella viu immersa en dues grans crisis. Una, ja la citada el senyor Torres, una global que té les seves peculiaritats locals i que podríem dir que ens afecta des de dalt cap a baix, no? Però també creiem que Calella viu una crisi molt més silenciosa, molt més de llarga durada, que respon a la final d'una època, d'un cicle econòmic que està acabant, no? Llavors, davant d'aquest repte de futur que tenim a Calella, entenem des d'Esquerra que només un gran consens ens pot permetre tirar endavant els cicles d'inversió, de recaptació i d'estalvi que necessita Calella per donar resposta a aquesta incertesa que vivim. La resta és, repetir-ho, és seguir gestionant la misèria, eternament, entenem. Llavors, els donem la raó en una cosa: tocar els impostos és una cosa que no és fàcil i que tot sovint, ho veiem dia a dia, rossa el populisme. Ara, entenem que la situació que vivim a Calella cal realment una sacsejada que permeti sortir d'aquesta letargia que ja fa massa anys que dura i que ens fa viure en aquesta grisor constant. Per tant, estenem la mà des d'Esquerra a parlar-ne, a discutir i si cal modificar els marges que tenim dintre de la política fiscal de Calella per donar una embranzida a un projecte que vagi més enllà d'aquests cicles malignes de 4 anys que viu la democràcia, d'aquests cicles de que tot és el curtterminisme. Incidint una mica en el que ja ha fet llargament abast el senyor Catà, entenem que els impostos haurien de ser més progressius, entenem que el nostre model ve del nord, dels països del nord, en què és a dir, hauríem, entenem que els impostos han de ser més progressius, que haurien de ser millors, entenem que les limitacions com a ajuntament són les que són, però que tenim unes eines que creiem que no s'apliquen amb tota la seva extensió i que per tant n'hauríem de fer ús. Sabem, i aquesta és una interpel·lació que fem a l'equip de govern, que a Calella s'apliquen bonificacions. El que no tenim clar és en quin rang d'aplicació té i si es podria fer més des de l'equip de govern i des de les eines de l'Ajuntament per que aquestes bonificacions arribessin a tots els benefactors possibles. En resum, no estem d'acord amb aquest conformisme que ens envolta en la política fiscal i en la política pressupostària. Ara entenem que cal obrir un procés de diàleg profund per arribar a un gran acord i tirar endavant les polítiques agosarades que calen per desencallar una situació que fa massa temps que dura. Per tot això, els informem que ens abstindrem en la votació.
Gràcies, regidor Ferrer. En tot cas, tinent d'alcalde Sitjant.
Sí, bé, són unes quantes coses. Jo primer de tot, perquè bueno, anem dient coses i a vegades en diem alguna que queda així com en l'aire, la voldria concretar, que és, hi ha hagut doncs, demanda d'algun grup en particular, però en la Junta de Portaveus també se n'ha parlat, que és aquesta qüestió de, evidentment, el temps i la possibilitat de poder gestionar més temps el que després acaben anant en el ple. I s'apuntava ara des d'Esquerra o des del senyor Ferrer, perquè alguna vegada tinc dubte de si és exactament tot el mateix, s'apuntava aquesta possibilitat de que venia determinat per l'agenda de l'alcaldessa. Doncs vull dir, no, me'n faig absolutament responsable, l'agenda de l'alcaldessa no hi té res a veure, i en tot cas és un tema de que a millorar, segur, ho hem dit abans i en prenem nota, però que quedi clar. En tot cas, forma part de la, probablement, inexperiència d'aquest regidor en l'àmbit de la Hisenda, com per doncs, prendre de cara al futur doncs, que tinguem més temps per discutir el tema de les ordenances. I un cop aclarit això, intentem parlar una mica de tot plegat. En cap cas podem compartir aquesta visió que s'ha fet des de diferents grups de l'oposició, de que una Calella doncs, denostada, m'ha semblat amb uns gravíssims problemes estructurals, evidentment, coses pendents i amb esperit de superació el tenim tot, però vull dir, una Calella gris, quan nosaltres entenem que Calella no d'ara, sinó de fa molts anys, és una Calella amb molts colors i amb molts tons positius, i per tant, des d'aquest punt de vista, doncs no ho compartim. Com tampoc compartim una visió de plantejar més enllà de que, evidentment, hi cap un debat sobre la possibilitat d'una manera moderada i raonable plantejar pujar algun tipus d'impost, el IBI pot ser un, potser algun altre, i en aquest aspecte doncs, no ens hem de tancar i també doncs, valorar si hi ha algun mecanisme jurídic legal que permet fer algun tipus d'increment amb un número determinat de rebuts de IBI. De tot això en podem parlar i podem debatre. En cap cas ens hi trobaran en pujar 4 milions d'euros al valor de l'IBI d'aquí al final de la legislatura, quan això seria un 70%, i anuncio ara que aquí no ens hi trobaran, però sí que d'una manera doncs, raonable, partint d'una premissa que nosaltres, doncs, i en aquest cas sí que som fidels als nostres compromisos en el nostre programa electoral, dèiem que tindríem una posició moderada davant de l'increment impositiu, i per tant, doncs, el guatre, que no en deia absolutament res, ara ens sorprèn, i no parlo precisament d'Iniciativa per Catalunya, ara em sorprèn, doncs, sembla que sí que bueno, mentre governen uns altres, doncs, aquests es poden permetre pujar els impostos, però si som nosaltres, en aquest cas, doncs, no en diem res. En quant al tema de la comarca, no?, i de que si tenim un IBI molt baix, és evident que tenim un IBI inferior, un volum de l'IBI, però home, tampoc podem quedar-nos en xifres, perquè el 40% deu ser del conjunt de la comarca, però per exemple, una població que la podríem plantejar com molt similar a Calella, que és Malgrat de Mar, doncs tenen uns, l'any 2014, que són les últimes dades que tenim fiables, o sigui, contrastades, té un 16,34% més d'IBI que nosaltres. Per tant, clar, evidentment, Santa Susana doncs és un món que té ple d'una planta hotelera davant de mar, i per tant, el valor total que ve determinat pel conjunt de la base liquidable en funció del tipus de finques que es tenen i per un coeficients que s'apliquen i surt el que es paga, evidentment, i si parlem de Tiana ja ni us ho explico, no? Vull dir que evidentment en aquest aspecte doncs, hi ha moltes diferències a la comarca, però per exemple Malgrat, que seria una població similar, tot i que també si analitzessin té una carga molt més important que la nostra de teixit industrial a partir de que té uns polígons que aquí no tenim, i per tant aquest poder seria i, doncs, el més proper i el més similar a nosaltres, no? Pineda un 14,66, vull dir que aviam, a vegades llancem dades i bueno, doncs, que no són pas incertes, però vull dir que estan una mica pensades doncs, per justificar el nostre argument. En quant al tema de si tenim impostos, més o menys d'ajut a les famílies hi són. El que passa que aquí no es porten a modificar perquè ja els teníem a les ordenances dels anys anteriors. Tant a les famílies doncs, que tenen dificultats i que des de serveis socials es fa una anàlisi, com per exemple en els impostos d'IBI de les persones que cedeixen habitatges en règim de lloguer social, que els hi bonifiquem al 100%. Per tant, segur que també tot és doncs, debatible, no? Però que en tot cas ho tenim contemplat, no? Està bé, tots estem d'acord amb aquest tema del calendari, s'ha explicat una mica també lo del mercat que ve determinat perquè abans pagaven una quota fixa i ara paguen en funció de la proposta que han fet, i sí que vull remarcar que aquesta diferència que també s'ha parlat aquí, de que hi havia dos tipus impositius diferents i ara només n'hi ha un, no és una decisió de l'Ajuntament de Calella, i ho vull remarcar, és una decisió que ve determinada pel govern central, és a dir, nosaltres no podem prendre aquest determini. O sigui, hi havia el 0,670, ho veurem en xifres la gent, però determinat per l'estat de les finques amb valor catastral, el 50% més alt, pagaven un 0,670, i l'Ajuntament de Calella, que és qui havia fixat el seu tipus, era el 0,633, però aquest 0,670 no el havia posat l'Ajuntament de Calella. Venia determinat per llei i aquesta llei l'han treta. Per tant, no és una decisió que nosaltres puguem alterar. Nosaltres l'únic que tenim és que en el tipus únic podríem aplicar un tipus o un altre, en l'únic, d'acord? I és el que hem fet i és en plantejat aquest 0,618. I també és veritat que hi ha la possibilitat per llei, també com ha comentat des de la CUP i també ho ha comentat el senyor Torres del PSC, que hi hauria la possibilitat d'incrementar el 10%, no d'una manera genèrica els més alts, els valors més alts, sinó el 10% de cada grup. És a dir, el 10% d'oci i hostaleria, que serien per entendre'ns bàsicament els hotels, el 10% dels comercials, el 10% de residencial i el 10% doncs, de magatzems i pàrquings, que van tots junts també, vull dir que no és un tema fàcil. I evidentment també és un tema a debatre, no? Vull dir, a veure quina diferència se li pot aplicar a algú quan el que dèiem, clar, el cacau, el que és aquest 10%, doncs paga una quantitat, sembla que impositiva superior, i el que està al 10,01, per el motiu que sigui, aquest no, quan a lo millor es poden produir circumstàncies com que un hotel, doncs, sigui d'una sola planta i tingui un sol finca catastral i tingui un valor molt alt, i un altre hotel estigui fet d'una agrupació de quatre finques, i per tant aquí hi hauria molt a veure, però bueno, és un camp que té el seu recorregut i que el podem posar sobre la taula, però que també voldria que quedés clar que no és una vareta màgica, També s'ha apuntat, els impostos no estan homogeneïtzats en el sentit de que cada finca té el seu propi valor, que és el que fa la base liquidable, i en base al coeficient que apliquem, que sí que és el mateix per tothom, acaba pagant una quota, però vull dir, qui té una finca de més valor paga més IBI, que ens quedi molt clar a tots això. Qui té una finca de més valor paga més IBI que l'ella. Llavors, en quant al tema dels habitatges buits, que també s'ha dit de passada, evidentment que hi estem treballant. A Calella sempre ho hem explicat, no hi ha un parc d'habitatges buit en quant a molts d'immobles tancats, en què no hi hagi cap habitatge en bus, i aquesta és la realitat, i també la realitat, i s'ha apuntat les dificultats que té doncs, entrar en la dinàmica de l'imposició de sancions, i el que hem fet l'Ajuntament és, avui per avui, parlar amb les entitats financeres, algun en concret, hi ha pocs pisos a Calella, però algun en concret, Catalunya Caixa ens n'ha cedit un, ara estem en converses amb el BBVA, ens ensenyaran els propers dies quatre habitatges, aviam, i la pròpia Caixa de Pensions també, aviam si trobem els mecanismes per anar poguent utilitzar part d'aquests habitatges que tenen, que no en són masses, però que per nosaltres cada un d'ells és una victòria en el règim de lloguer social. Bé, s'ha apuntat des del PSC, evidentment, amb aquesta voluntat de contenció i moderació ens podem plantejar, el moment actual és el que és, i l'economia és la que és, i ens podem plantejar parlar-ne, per què no, però no ens trobarem amb aspectes de grans pujades d'impostos, perquè no és la voluntat que tenim nosaltres, ni és amb el programa que ens van presentar a les eleccions. Per el que fa que congelar l'impost és naïf, bueno, no sé, podem, però miri, i vostè ens diu, vostè no hi era, no vol parlar del passat, escolti, miri, ni del més recent. Miri, el novembre del 2014 el grup d'Esquerra Republicana ens diu en el ple, la senyora Gómez està d'acord amb el calendari fiscal, diu, i respecte a la modificació del gravamen de l'IBI, diu que li sembla correcte, també es congelava, i que afecta a molta gent que és propietària, i aquí estem totalment d'acord. traslladar el concepte de que el fet de que algú és propietari d'un immoble el podem gravar especialment amb impostos, com s'apuntava des d'Iniciativa, perquè a partir d'aquí redistribuïm la riquesa a partir dels que no tenen propietat, perquè ho hem d'entendre així, ens sembla absolutament fora de lloc. Avui dia, els que són propietaris, i ho ha dit també el representant del PSC, han vingut determinats, en molts casos, perquè han pagat doncs, els seus impostos quan van comprar i, per tant, ja van contribuir d'una manera clara a el que és les hisendes generals. Han estat pagant en molts de casos una hipoteca amb interessos, amb tot el que això els ha suposat de càrrega, i ja no dic tots els que estan en una situació de que tenen la propietat, però a nivell de rendes estan en una situació molt diferent que la fa 4 o 5 anys i tenen grans dificultats. I, per tant, equilibrar propietat a riquesa em sembla totalment fora de lloc i, per tant, jo crec que aquest no és el camí. I llavors, no sé si gravem, tampoc no vull fer demagogia, no? Però vull dir, pugem molt més, no parlem de percentatges, no? Pugem molt més a l'IBI per recaptar més diners, que insisteixo que tenim un recorregut per parlar-ne, però pugem molt més a l'IBI per recaptar més diners, bàsicament per què també, no? Vull dir, per podem tenir un retorn directe d'equipaments i infraestructures, evidentment, però si parlem de per què, per pagar més escoles bressol i més rebuts de llum a les persones que tenen dificultats, que ens sembla bé d'una manera, per això està també la política social i l'esforç que es fa des de l'Ajuntament, però que conceptualment, home, no voldríem pensar que el ple de l'Ajuntament ens convertirem en el Robin Hood de l'actualitat, i per tant, home, els que tenen IBI no tenen que estar especialment gravats, perquè són molts, molts i molts ciutadans de Calella que tenen propietats i que tenen les seves dificultats també en tirar endavant el dia a dia. I per tant, en el conjunt de tot plegat, nosaltres entenem que la proposta és correcta, que ha pretès això, en aquest moment concret, mantenir la recaptació per no gravar més els impostos en la ciutadania en general, perquè, insisteixo, moltíssima gent de Calella és propietària, i per tant, en principi, és el que tirarem endavant.
Gràcies, tinent d'alcalde Sitjà. Senyor Tejada.
Sí, jo voldria comentar algunes coses. En primer lloc, fer una rèplica al company Pérez Bassar. Jo no he dit de pujar de 6 a 10 milions de la recaptació l'any que ve, òbviament. Jo, l'acte de la sessió recollirà que jo he fet una proposta per estudiar una pujada gradual de l'IBI que ens porti no a un IBI alt o un IBI baix, no, a un IBI adequat per Calella. I ja he explicat que Calella és una ciutat que necessita diners per fer moltes coses. De totes maneres, jo, aprofitant això, també voldria dir que els impostos tenen una premsa horrible i jo crec que des d'aquí, bueno, independentment dels posicionaments ideològics, hauríem de fer una defensa de la bondat dels impostos. Estem en un país en el que es parla cada dia de fer canvis estructurals brutals per millorar la qualitat de vida de la gent, i estem en un país que paga d'impostos el 35% del PIB. Sovint ens posem com a exemple, com a horitzó, Dinamarca, Holanda, països on es paga el 50, el 51, el 52% del PIB. De què estem parlant? Quina por tenim als impostos? Quina por tenim als impostos? És una cosa absurda. Jo crec que des dels ajuntaments hauríem d'explotar les possibilitats de recaptatòries que tenim. Evidentment, igualar la idea de propietat a riquesa no és exacta, però s'assembla bastant. Ja tenim elements correctors suficients per eliminar aquesta possible divergència. Jo insisteixo, ideal i vivaç, no, IBI adequat. 4 milions d'euros, efectivament. Fa molts anys que deixem de recaptar, no? Potser 4 milions d'euros a l'any, o l'equivalent. Sí. Quantes coses poden fer amb això? El tinent d'alcalde de Sitjà parlava, escoles bressol, eliminació de les desigualtats. Bueno, hi ha una pila de coses que poden fer amb diners. Sense diners, evidentment, no es poden fer res. A més, Calella, com he explicat abastament abans, és una ciutat que necessita inversions. Necessita inversions. Per força. D'altra banda, el tinent d'alcalde Torres ha parlat, i també el tinent d'alcalde Sitjà, han parlat de contenció en temps de crisi. Bueno, el PIB no para de pujar, no ens hauríem d'espantar massa, el PIB no para de pujar. Inclús dades de l'IPC diuen que la dada que més puja és la dels preus hostalers. Per tant, bueno, aquí a Calella encara hauríem de tenir una mica més de por. Altre comentari que s'ha fet, i no era directament a mi, era el comentari sobre Navàs i Celrà. Bueno, hem de tornar a dir, no sabem com és Celrà, com és Navàs, no tenim ni idea, no sabem si el seu IBI era inadequat i necessita una pujada, una baixada, no tenim ni idea. Hem de concentrar-nos en l'IBI de Calella. L'IBI de Calella necessita una reforma, i jo el que he proposat és parlar d'aquesta reforma. Evidentment, ja és evident que el grup de govern no difícilment ens trobarem, però bueno, tornarem a insistir quan parlem del tema de pressupostos, quan parlem de les mancances dels pressupostos, quan veiem que l'Ajuntament està lligat de mans en temes com inversió, com redistribució de riquesa, tornarem a parlar de les necessitats de dotar-nos d'uns pressupostos, d'una partida d'ingressos decent, cosa que en aquest moment no tenim. És tot, gràcies.
Gràcies, regidor Tejada. Regidor Pérez Besar.
Sí. Bona tarda, nou. A veure, jo voldria parlar algunes cosetes. Primerament comentaria el tema aquest 10% que està per sobre i que podríem fer aquest segon tipus una mica més alt, doncs, bueno, per fer-ho més redistributiu, no? A veure, jo podria haver una persona que tingués 8 habitatges individuals repartits a la ciutat, i aquest pagaria a l'IBI baix, perquè els habitatges, si són normalets, doncs pagarien a l'IBI baix. Vale. I en canvi un altre que tingui 8 habitatges en un sol edifici i no tingués divisió horitzontal, allò seria una sola peça i per tant tindria un valor molt més gran catastralment. Poder aquest estaria en aquell 10% i per tant pagaria. Perquè un ha de pagar i l'altre no. Me sembla que no és lògic això. Aquest 10%, aquesta limitació, és una mica incoherent. També ho extrapolaria amb gent gran, gent que està jubilada, pensionista, a vegades una persona, perquè igual ja només queda una persona i per tant només entra una pensió, i a vegades de 400-600 euros perquè eren autònoms en el seu dia, però en canvi tenen una casa antiga, una casa que per poc que sigui igual té 150 metres quadrats. I com que a l'IBI bàsicament un dels paràmetres principals són la superfície, més que l'antiguitat i aquestes altres coses, doncs té que pagar té una valoració molt alta i té que pagar molt. No és just això tampoc, no? Vull dir que aquestes cosetes tenen un altre sentit, s'ha de mirar d'una altra manera. Un altre senyor, empresa, indústria, el que sigui, que tingui, per exemple, pues, 30 habitatges per aquí, un bloc per allà, pues, ho sumarà tot, i al final, quan val tot? 3, 10 milions d'euros? Tot això acabarà pagant, pues, sobre aquells diners. És totalment proporcional i per tant és just. Pagarà més perquè té més. I és lo normal, lo habitual, és lo que ha de ser. Pagarà més. Aquest ric pagarà, i no com altres, és veritat, altres impostos a través de SICAPs que no pagues a l'IBI. És que l'IBI el pagarà sí o sí. Bueno, a no ser que no vulguis pagar, llavors aniràs per unes altres vies. Però realment tothom té l'obligació de pagar a l'IBI, excepte aquelles excepcions que hi ha de l'Església i no sé quins més llocs, però la resta tenen que pagar-ho i l'hauran de pagar, no? Llavors jo penso que en aquest sentit, pues, el que té més ja pagarà més. Per tant, crec que queda clar aquest tema. Una altra cosa, el tema de bonificacions, tema energètic, que bueno, és una cosa interessant. No sé si està aprovat, però s'està parlant, em sembla, que d'un decret en el qual hi haurà una bonificació en funció de l'etiqueta que hi hagi d'aquell habitatge, o de l'etiqueta d'habitatge comerç o del que sigui. Segons l'etiqueta que tinguis, tindràs una rebaixa en l'IBI. No sé ben bé com funciona, no sé si és estatal, l'estatal llavors té que fer una transferència a l'Ajuntament per la diferència, però em sembla que s'està parlant d'aquest tema i, per tant, en aquest sentit, sí que ja es beneficiarà el tema d'aquells habitatges que siguin energèticament millors que d'altres, no? Tot i que jo, que n'he fet molts de certificats energètics, us comentaria que, per exemple, un edifici que no tingui, un habitatge que no tingui calefacció i només tingui l'aigua calenta sanitària, perquè la té que tenir, perquè si no, no és habitable, doncs potser té una etiqueta millor perquè quan no té la calefacció no gasta aquella energia. Enteneu? Que és una mica injust, perquè llavors aquell habitatge no és tan apte, no? Per ser, bueno, no té calefacció. D'acord? En canvi té una etiqueta major que millor que l'altra, no? Que una altra amb les mateixes superfícies, amb les mateixes característiques, amb les mateixes divisions, la mateixa orientació del sol, etc, no? Ja hi ha mateixos aïllaments, etc, no? Vull dir que aquí també tornem una altra vegada a trepitjar allò que no acaba de ser del tot just, no? Què més? Home, Perdoneu, el pressupost és de 12 milions d'euros o de 19, ara no recordo. De 19. 19 milions d'euros, dic que això és gestionar la misèria. Ostres, jo suposo que te refereixes a la inversió, a la inversió, no? Però clar, escolta, tot l'altre també és inversió en ciutat. Vull dir, pagar sous, que siguin 9 o 10 milions d'euros que siguin en sous, bueno, escolta, s'han de pagar, aquestes persones estan fent una feina i s'ha de pagar, s'ha de gestionar i la gestió la fa l'equip de govern i per tant nosaltres els criticarem aquesta gestió de govern i ells sabran si orienten a un personal en un sentit a fer una feina d'una manera o fer-la d'una altra manera. És la seva responsabilitat i nosaltres estem aquí com a oposició a criticar si aquesta feina l'estan fent bé o l'estan fent malament, però no diguem que estan gestionant una misèria, perquè no és així. I recordo, a més, en el passat ple, que jo, de veritat, em va sobtar, Cristina, que ho vas comentar, que vas dir que haurien de reduir, i jo estic en part d'acord, aquests diners que es demanen cada any, aquest milió d'euros que demanem, doncs rebaixar-ho, no? Anar rebaixant-ho. Poder jo rebaixaria poder... Home, lògicament no molt, però poder entrauria 100.000 i faria, en comptes d'un milió, doncs 900, per intentar reduir aquell deute, que sempre està igual, no? Però jo també entenc que l'equip de govern doncs, necessita tenir les mateixes possibilitats que puguin tenir altres equips de govern anteriors. I clar, per ells és molt difícil doncs, dir, doncs mira, aquest milió que estem fent cada any, doncs ara nosaltres ens reduïm una part, no? Per això dic, jo ho faria, però home, en un 10% només cada any, no? Clar, hem d'entendre que al fin i al cap tots volem veure els resultats i si ells tinguessin menys diners doncs no podrien fer aquestes inversions, no? Per tant, tots hem de tenir un raonament al respecte. Bueno, sembla que ja he explicat bastant. Comentar que aquest segon tipus que hi havia era una mesura excepcional que ha durat un any més del que tenia que durar, si no m'equivoco, sí. Vale, vull dir que era una mesura excepcional durant un temps i ha durat, a més, un any més del que havia de durar. Per tant, doncs tornem una altra vegada a l'àmbit anterior. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor Catà.
Val, a veure, sí, s'han dit moltes coses. Val, la primera, que m'ha semblat sentir que tant des del Partit Popular com de Convergència i Unió coincidiu en que dieu, per cert, em sorprèn molt sentir el senyor Pérez Basar, sí, el regidor del PP, parlar sobre si les lleis són justes o no. Celebro que qüestionis, diguem, la justícia que tenen algunes lleis espanyoles. Nosaltres és una anàlisi que el fem constantment. I res, i t'animo a que continuïs en aquest sentit analitzant la justícia d'algunes lleis i què hem de fer amb aquelles que no són justes. A banda d'això, tornem-hi. Pel que fa a la possibilitat que dona la llei de que l'Ajuntament de Calella pugui intervenir d'una manera més progressiva en el 10% d'aquells immobles, béns immobles que formin part, doncs això, del 10% més elevat, d'un import cadastral més alt, que això no és just, bueno, o que això, diguem, doncs és una rasa que, segons el vostre punt de vista, doncs no adequa a la realitat. Òbviament, jo entenc que es poden establir doncs més mecanismes, que la realitat doncs és complexa i que la situació socioeconòmica de cada família doncs és estudiable i és analitzable i és d'alguna manera única. Però a ulls, diguem, de l'administració hem d'entendre i ens posarem d'acord en que sovint és complicat, no?, fer aquestes distincions quan parlem doncs de lleis que han de ser doncs relativament genèriques. Per això, per evitar doncs aquestes situacions que vosaltres dèieu, que si el que està en el número 9 i el que està en el número 11, que hi ha molt poca diferència, i clar, per no, diguem, per no fer un greuge comparatiu entre el 9 i 11, doncs deixem estar tots els altres. Home, jo estic absolutament convençut que quantitativament, diguem, t'acostes molt més a la realitat si mires en termes generals, doncs aquells impostos, aquells béns immobles més cars, segons el nostre punt de vista, han de pagar proporcionalment més. Proporcionalment, i ara aquí salto al senyor Torres, que dius que l'IBI ja és un impost proporcional. Tal i com està plantejat, no és proporcional. Òbviament, qui té un bé immoble d'un valor més alt paga més. Qui compra 3 quilos de tomàquets paga més que el qui en compra un. Això és evident. Però això no vol dir que el preu del tomàquet sigui proporcional. El preu del tomàquet és el mateix per tothom. Doncs, tal i com vostès estan plantejant aquesta ordenança fiscal, el preu del sòl, per dir-ho així, en aquest cas, de l'IBI, és el mateix per tothom. Qui té 200 metres quadrats doncs pagarà per 200 metres, qui en té 100 pagarà per 100. Això és tal i com està ara plantejat. Tenim la possibilitat de que això sigui progressiu, proporcionalment, que qui en té més, doncs que pagui més. Però aquesta possibilitat que existeix, ja he dit abans i repeteixo ara, vostès l'obvien i passen de fer-ho, és a dir, decideixen no fer-ho, i diguem, la meva proposta és fer-ho per esdevenir aquest impost proporcional. No ho és ara mateix, no ho és. Tothom paga, diguem, el mateix, hi ha el mateix coeficient, es multiplica el mateix coeficient, el valor catastral pel mateix número en tots els, ja sigui una mansió de 1.300 metres quadrats que un piset de 50 metres quadrats, diguem, el coeficient és el mateix. Òbviament, el número sortirà més alt com més metres quadrats tinguis, però, repeteixo, no és proporcional. Això no és proporcional. I perdem aquesta progressivitat que deia abans. Dit això, val, que el senyor Jordi Sitjà, que deia que està molt... que actualment doncs no es pot medir, diguem, la riquesa d'una família en funció de les seves propietats, no només en funció de les seves propietats, òbviament, però d'alguna manera, sí que és un dels elements més, en tot cas, a l'hora de medir, diguem, el valor adquisitiu en general de les famílies. Com a mínim, no em discutirà que el nombre de propietats que tingui una persona és, com a mínim, és un element que s'ha de tenir en compte a l'hora de veure, diguem, el seu diguem, nivell adquisitiu, el seu poder, el seu nivell de riquesa que té aquella persona. Com a mínim n'és un dels molts que n'hi poden haver, no? Però si té actius financers, no sé què, etcètera, i hi han d'haver altres d'allò, però les propietats n'és un. Per tant, és un element que es té en compte a l'hora d'analitzar diguem, la riquesa de les persones i les famílies, i que si hem de fer de Robin Hood o no. Òbviament els impostos serveixen en part per d'alguna manera les administracions públiques han de tenir diners per prestar serveis adequadament a la societat i per d'alguna manera equiparar, diguem, doncs aquelles diferències socials més agressives que s'esdevenen en les societats, i diguem, una de les funcions, si no, la regidora Núria Parella, la seva excel·lent tasca que fa que havia fet en els últims anys, doncs el que es dedica a la regidoria de serveis socials és, diguem, pal·liar i ajudar i acompanyar i donar un cop de mà a aquelles famílies, doncs que en part una de les funcions és donar un cop de mà a aquelles famílies que tenen un risc d'exclusió social. Com més recaptació tingui l'Ajuntament, com més pressupost tingui, d'alguna manera doncs serà més fàcil cobrir aquestes necessitats. Que això vol dir que haguem de posar no sé quin percentatge, no sé quina bestialitat d'un any per l'altre? No, segons el nostre punt de vista no s'ha de fer, i menys en els temps que corren, estem totalment d'acord. El que passa és que a poc anar en direcció cap a la progressivitat i anar en la direcció de que qui més té tard o d'hora més ha de pagar, això em sembla que no és tan descabellat. Jo entenc, bueno, el nostre punt de vista i el nostre allò ens diu que, doncs que és raonable. I per acabar, i torno al senyor Torres, vostè no sé quines ordenances fiscals ha mirat a Celrà i a Navàs, però en aquí jo tinc la de Navàs i diu que hi ha una progressivitat, bueno, excel·lent, les aprovades de l'any 2015, aquestes ara últimes, la proposta és que entre el valor catastral de 60 i 90, bueno, s'apliquen doncs, diferents percentatges, i en aquest cas doncs, tres escales diferents de valor catastral que es determina en els habitatges, bueno, etc. Reviso bé això, perquè des de la web oficial, l'Ajuntament de Navàs, aquí doncs, es pot veure una mica doncs, a la idea, no sé, a l'hora de buscar informació, a veure com ho té. I em sembla que, no sé si vostè, com deia el company Sebastià, no sé vostè quina anàlisi ha fet, diguem, doncs, de les característiques de cada un d'aquests pobles, però em sembla que no tenen absolutament res a veure amb Calella. I no sé si ha mirat, per cert, també ordenances fiscals de Berga, de Badalona, de Sabadell, que s'estan, diguem, doncs, parlant ara, quines són les corresponents propostes dels equips de govern, miri-se-les, i jo el convido a que se les miri, i a veure, doncs, a veure, ja em diu el que, un altre dia, en tot cas. Robin Hood, possibilitat... Ja està, repeteixo, convido, diguem, i engresco a que de cara a l'any que ve, aquest any ja no hi som a temps i les coses han anat com han anat, doncs a prendre nota, sobretot en els tempos, de que a veure si doncs, entre tots plegats podem treballar una mica més aquestes ordenances fiscals, i a veure, doncs animo a que repensi l'equip de govern doncs, aquesta filosofia i que redireccioni en aquest sentit. Les ordenances. Molt gràcies.
Molt bé, gràcies, regidor Catà. Tinc de cap d'altres.
Sí, bueno, comencem al final. Senyor Catà, li he dit en la meva exposició que estava parlant dels 4 anys que Navàs i Salrà han tingut un alcalde de la CUP i que durant aquests 4 anys no han fet el que tenien que fer, segons l'explicació que ha donat vostè. El que facin a partir d'ara, també li he dit, no sé, a veure com resulta totes aquelles poblacions amb un alcalde de la CUP, si en funció de la seva població, mirant molt bé la seva població, poder no s'atreveixen, no volen, pensen que no és adequat. De la mateixa manera, pensem que l'equip de govern s'ha mirat Calella, coneix Calella. El de menys és si jo conec Salrà o si crec que ven Navàs. És el de menys, conec Calella. I crec que l'equip de govern també. De fet, jo he estudiat per Girona i de Salrà sé una mica, de Navàs poder no. Però és igual, si tant és. Si nosaltres mirem Calella, mirem la població de Calella, mirem què necessiten o què poden o no poden pagar. Llavors, la casuística és complicada, Calella. Hi ha gent gran, ja, això ja s'ha dit, i pensem que en les circumstàncies actuals, compartim amb la Convergència, doncs que no és el moment d'apretar, no és el moment de pujar a l'IBI. Així de fàcil, és que jo penso que no hi ha res més a dir, és que vosaltres mateixos ja una mica el senyor Sebastià deia això, vull dir, no sabeu com és Salrà o Navàs, és que és igual, és que sabem com és Calella, i per això nosaltres no defensarem una desproporció en l'IBI quan pensem, en aquest cas jo penso, que l'IBI no és l'eina per fer la redistribució de la riquesa, no crec que ho sigui. Clar que a l'Ajuntament, a l'equip de govern, estaria encantadíssim de poder disposar de 400.000 o 500.000 euros més. Ostres, perfecte. Renunciem a aquestes quantitats, 300.000, 400.000, depèn de la pujada que es vulgui fer, perquè pensem en la gent de Calella. I pensem per la gent que té necessitat i que a l'IBI li suposa una càrrega. Això no vol dir que l'Ajuntament de Calella no estigui fent la part que li toca a serveis socials, ho has esmentat abans, senyor Catà, i que, per tant, la preocupació per la gent que ho està passant malament a la ciutat i aquesta redistribució de la riquesa, d'alguna manera, ja s'està fent. No és absolutament necessari que ara gravem d'aquesta manera, diferenciem aquest tipus d'IBI. I ja per acabar, bueno, és una cosa que jo ja ni discutiré, perquè vull dir que és una cosa que està en els llibres. Els llibres parlen de tres tipus d'impostos. Els impostos progressius, els impostos regressius i els impostos proporcionals. I qualsevol llibre d'economia li diu que justament l'IVA és l'exemple d'impost proporcional. Per tant, aquí no hi ha més discussió.
L'IBI.
Això, L'IBI, perdó. L'IBI. Per tant, clar que vostè es fixa justament en una part del problema. És a dir, està intentant veure com funciona allò de l'IBI, però només se fixa en l'impost que es carrega a la quota. però és que no és això, és el conjunt. I en el conjunt l'IBI és proporcional, i és així, vull dir, és que és, ja, alguna vegada m'ha preguntat dues vegades si soc de matemàtiques, no soc de matemàtiques, però fins aquí arribo, eh? I per tant és proporcional.
Gràcies, tinent d'alcalde de Torres. Regidor Ferrer. Ah, no.
Sí, gràcies.
Regidora Comés.
Gràcies. Només per aclarir, fer un aclariment al tinent d'alcalde Sitjà i a la gent que ens pugui estar escoltant, i confirmar-li que el senyor Ferrer parla en nom de tot el grup i el posicionament és conjunt per tot el grup d'Esquerra Republicana. Gràcies.
Regidor Ferrer.
Sí, senyor Sitjà, només... és a dir, hi ha una frase que jo penso que la podria repetir durant el meu speech, perdoneu. És, qui vol fer les coses troba els mitjans i qui no troba les excuses. Començant per el tema d'avisar amb temps, és a dir, si ha hiperreaccionat al fet de que jo sé que la senyora alcaldessa té una agenda complicada i que posar un ple és complicat, ho entenc, però que hi ha mecanismes oficials i extraoficials per comunicar, això, escolti, si no vol, qui no troba les excuses. Després, també, hiperreacció, que no entenc d'això, que si sóc d'ERC o no sóc d'ERC, que si sóc novato, òbviament sóc novato, no estava aquí a la legislatura passada, estic aquí aprenent moltíssim, i de ordenances fiscals estic per aprendre en tant com faci falta. Respecte al que vostè ha dit, ha tret l'exemple, no l'he tret jo, malgrat un 16% més d'IBI. Això representa 1 milió d'euros. En 20 anys representa un pressupost local complet. És 1 milió d'euros extra d'inversions o per fer el que faci falta. Una visió naïf, congelar els impostos és, jo entenc, que és el mal d'aquest país, és aquesta visió naïf de que els impostos ens els treu l'Estat i els fa desaparèixer, és a dir, els diners, per fer coses calen diners i per tenir diners calen pagar impostos, així de clar. Calella és una ciutat grisa, escolti, podria dir que és la meva visió i vostè diria la seva i així ens hi passaríem fins a l'eternitat. Em refereixo simplement a una visió analítica com la que ha presentat el senyor Tejada. La pobresa està destrossant, és a dir, si això no és una visió grisa d'una ciutat, doncs ho entenc. I el punt clau, vostè me l'ha tret, no l'he tret jo, per fer el què? Està claríssim i és el que he intentat transmetre, és a dir, si no tenim clar què volem fer els propers 4 anys, què volem fer els propers 20 anys amb Calella, òbviament no cal que toquem res, fins i tot podríem baixar els impostos. Ara, si volem fer coses, és obvi que necessitem i hem de reduir l'endeutament perquè l'endeutament és un llast que ens impedeix augmentar inversions. Hem d'arribar a un acord, i això sí que ja m'ho dic jo, és naïf, és utòpic, arribar a un acord que vagi més enllà d'aquesta política de partits, d'aquesta política de cicles de 4 anys i parlar d'un futur que va a 20 a 30 anys vista i plantejar què és el que volem per aquest poble, no només nosaltres sinó tota la ciutadania, perquè en el fons representem a la ciutadania. I està clar que mentre aquesta visió naïf d'arribar a un acord que vagi més enllà de l'equip de govern, que vagi més enllà de tots els partits, a mi m'agradaria que algun dia arribéssim a tots els aquí presents, representant totes les ideologies, tinguéssim una visió clara de què ha de ser Calella d'aquí 30 anys. I hòstia, jo em sentiria feliç perquè hauríem fet alguna cosa realment interessant. Respecte al tema de si el 10%, el 90%, els models matemàtics tots tenen les seves limitacions i jo no entraria, hi ha entrat el Jan, hi ha entrat el Sebastià, es poden analitzar, no tenim eines per fer realment models progressius, com diu el Jan, no les tenim i només tenim el que tenim i per tant jo penso que creient-nos, jo m'ho crec, que els impostos han de ser progressius i que qui té més pagui més, com altres societats, sobretot del nord d'Europa, apliquen, doncs hem d'aplicar les eines que tenim i hem de lluitar, la senyora alcaldessa ho podrà fer tant de bo ben aviat, per trobar models molt més progressius i molt més justos. I malgrat tot, com tots els models matemàtics, tindran limitacions. I això ha passat sempre. Finalment, hi ha dos apunts més. El passat. Senyor Sitjà, veig que té un problema amb el passat. És a dir, jo assumeixo, la meva ment evoluciona, la ment col·lectiva evoluciona, i el que fa 7 anys era un karma absolut, una pedra inamovible, és a dir, els valors dels pisos no baixaran mai, doncs avui en dia la realitat és aquesta. I segurament aquí s'ho creia molta gent, que el valor dels pisos no baixaria mai, i la realitat d'avui és la que és. Jo assumeixo els meus errors, assumeixo que la meva visió de l'univers canvia, no puc respondre ni de la Cristina ni dels meus els meus antecessors a Esquerra, sí, a Esquerra, em vaig presentar amb aquestes sigles a les eleccions, amb la Cristina. I finalment, senyor Pérez Basar, ho dic i m'hi incloc, gestionem la misèria als ajuntaments, i estem aquí per intentar canviar-ho, és a dir, per intentar tenir més capacitat, tenir més recursos per poder fer més coses, perquè estem al peu del canó i l'equip de govern està al peu del canó cada dia. I si no assumim que estem gestionant la misèria, que entenc que no ho volem assumir, doncs aquesta és la realitat, i per tant és immutable des de l'Ajuntament. Res més.
Gràcies, regidor Ferrer, tenent d'alcalde Sitjà.
Sí, són diverses coses. Alguna s'ha acabat, us heu acabat debatent uns amb els altres, no? Tenim les eines que tenim. Nosaltres no hem dit que, o sigui, he posat sobre la taula al principi, a la primera intervenció, que estàvem oberts a poder valorar des de la moderació, que és amb la que ens hem presentat a les eleccions amb un programa electoral, cosa que em sembla que és important, perquè presentar un programa electoral i després venir aquí una cosa diferent crec que no és coherent de cara, doncs, a la ciutadania, no? Però hem dit que hi ha un recorregut, podem parlar des de la moderació, des de la contenció, que nosaltres entenem com a raonable en funció dels moments que estem vivint, plantejant-se si, tant percentualment d'una manera global com específicament amb aquesta eina que tenim, que és que tens un 10% dels immobles, que insisteixo, no és el 10% dels més alts, sinó el 10% de cada tipologia d'immobles. Això és important, perquè si no sí que només ho centraríem en qüestió econòmica i en una altra, no? Per tant, que tenim les eines que tenim, ara també s'ha dit, i per tant, que amb aquestes eines, que per exemple aquestes eines no regulen quants immobles diferents té una propietat, es paga en funció de cada immoble independent, i per tant, vull dir, no podem tampoc traslladar a la ciutadania una qüestió diferent de la que és, no? I per tant, amb les eines que tenim, que és un tipus impositiu que grava el conjunt de l'IBI, i per tant que té un recorregut, ja l'hem reconegut des del primer moment, de possibilitat d'aplicar-lo més alt, i per tant que la quota resulti més alta, perquè la base liquidable seria la mateixa, si pugem el coeficient el rebut seria més alt, no? I això aplicat d'una manera conjunta a tota la població, i en particular en aquell 10%, que per posar un exemple una mica entenedor, a Calella avui hi ha 88 hotels, o si hostaleria 88, per tant en el millor dels casos serien 9, no? Vull dir, això, si passa de 8,5 serien 9, vull dir que a vegades per, no? I hi ha, doncs, mirava aquest matí, hi ha 45 oficines, 1.100 locals comercials, per tant serien 100, vull dir que tot té una magnitud però molt concreta, quan en realitat el gruix dels 16.500 rebuts que tenim o finques catastrals, 10.040 són residencials i 4.340 són magatzem o estacionament. Per tant, bueno, ja ho hem apuntat, vull dir, anem-ho avaluant i parlem-ne, no? Jo, és que clar, quan s'agira el que... Jo no m'he excusat, me n'he fet responsable. És molt diferent. Jo no m'he excusat, me n'he fet responsable. És absolutament el contrari, que quedi clar. I llavors, bueno, aquí doncs, per una banda intervé la Cristina per dir, matisar, que ja ho puc entendre, que parla en nom d'Esquerra, però després al final de tot ens diu que vostè no respon del que pensin els altres, ni la Cristina ni els seus companys.
No, escolti, no,
home, ha dit una cosa similar, doncs.
No, sí, sí. És a dir, que tothom ha expressat unes idees en un moment i que segurament ha evolucionat. Segurament vostè deia que els pisos sempre pujarien, perquè
No, no, jo no, 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 posi, no posi... Això està especulant, vostè, ara. Especulant.
És a dir, tothom canvia d'idees.
Bueno, ara tenia el torn jo, si em permet, sí, no he intervingut.
Sí, si vol, després li dono.
Sí. No, i després, aviam, malgrat és evident, i ho hem apuntat, han recaptat 800.000 euros més d'IBI, i per tant, doncs, que seria doncs, una ciutat aparentment similar a la nostra, no? I després, quan vostè parla del passat, aviam, i parlem, en tot cas, d'aquest altre grup d'Esquerra, només vull matitzar que ja no parlo del passat, parlo del novembre del 2014, i el que vull dir aquí Esquerra Republicana no és el que deia el novembre del 2014, i això l'acte del ple ho diu. Per tant, en tot cas, permeti'm que també ho pugui posar sobre la taula. O sigui, avui, el que diu Esquerra Republicana en aquest debat no és el mateix que ha dit els darrers 4 anys i concretament el novembre del 2014. Per tant, ja no parlem de qui hi havia aquí gestionant el govern de la ciutat, que evidentment les circumstàncies canvien, parlem del mateix grup municipal.
No tinc res més. Gràcies, tinent d'alcalde. En tot cas, si vol matitzar alguna cosa, només un comentari, regidor Ferrer, abans que entre la interpretació del que diem i el prejutjar del que no s'ha dit, hi ha una distància. Perquè vostè ara ja incorporava un element de prejutjar, de prejudici sobre el que feia el tinent d'alcalde o creia sobre, diguem-ne, el que era el moviment i el que era el sector de l'economia envers l'habitatge en èpoques passades. Per tant, això, digui, regidor Ferrer.
Doncs ho retiro. És a dir, jo el que dic és assumeixo el passat d'Esquerra, òbviament, perquè em presento com Esquerra. El que dic és que les idees canvien. Amb el seu raonament, i ara no voldria entrar a fer filosofia, el dia que vostè decideixin a pujar l'IBI, aleshores jo podré anar a tots els rècords passats i dir-los i vostès deien que no s'havia de pujar. Escolti, el temps canvia, tot canvia, i el que deia la Cristina fa 4 anys... o l'any passat, em sembla molt bé, jo no hi era, ho subscric, però aquest any estem al 2015 i li recordo la votació d'Esquerra, ens abstindrem en aquestes ordenances fiscals. Per tant, entenc que molt majoritàriament no ha canviat la nostra posició. Entenem-les, és a dir, el que entenc és que vostè o vostès no han entès absolutament cap part del nostre discurs. És a dir, assumim els reptes que tenen al gestionar la misèria. I estem, els entenem, perquè entenem que pujar impostos és una cosa difícil, però els hi estenem la mà a trobar punts d'acord que vagin més enllà de 3 anys, que vagin més enllà de 4 anys, que vagin més enllà de 10 anys per fer una Calella millor. I a partir d'aquí, quan sapiguem el que hem de fer, que nosaltres sabem que s'ha de fer i ho podem discutir, aleshores entenem que hi ha múscul suficient com per poder recaptar més durant una època, com que ens podem endeutar més durant una època, però després tornar, és a dir, els cicles de recaptació, els cicles d'inversió, els cicles d'estalvi volen dir això, volen dir anem més enllà d'aquests cicles de 4 anys, anem a cicles molt més llargs, planifiquem què volem per Calella i ho executem. Independentment, això sí que és naïf i és purament personal, de l'adscripció política de tots. És a dir, arribem a un acord per Calella i apliquem-lo. Aquest és el discurs, el resum final del discurs. Si vostè no l'agafa o no l'accepta, em sembla perfecte.
Gràcies, regidor Ferrer. Algú vol fer algun comentari més? Sí, sí. Regidor Tejada.
Bé, jo no havia parlat del tema de terminis en convocatori, de les convocatòries, però bueno, ja tinc ganes de fer-ho, potser en un altre matís. Nosaltres vam venir a la comissió informativa i vam rebre una informació taxativa. Serà això i no serà una altra cosa. Jo, a mi m'hauria alegrat haver tingut una reunió prèvia, potser fins i tot la podríem haver tingut fa 2 mesos, perquè vostès es van presentar a les eleccions amb un programa i no, ja sabíem més o menys per on anirien, on ens diguéssim, nosaltres anirem per aquí, què us sembla, com veieu vosaltres el tema? Home, encara que hagués sigut per una tensió cap a l'oposició, hauria estat bé. I jo li suggereixo que segueixin aquest camí per altres oportunitats. D'altra banda, a mi m'agrada la reflexió que fa el regidor Ferrer en el sentit de que ja ja accepta el passat del seu partit, jo crec que es queda una mica curt. En realitat, qualsevol de nosaltres que seu aquí accepta un cert pecat original pel que han fet els ajuntaments precedents, i jo accepto amb molt d'orgull els pecats originals que hagin, en què hagin caigut els meus companys anteriors, del PP, del PSC, de Convergència, d'Esquerra, d'alguna altra militància. Per tant, no ens ha d'ofegar el passat, ens ha d'ajudar molt a pensar en el futur i pensar d'una manera pràctica. El regidor Torres parlava de, bueno, que s'havia pensat, l'equip de govern havia pensat en Calella, amb la idea, i havia decidit congelar l'IBI. D'acord, jo estic segur que ho han fet, ells tenen una idea de Calella, d'acord, no coincideix amb la meva, òbviament. Només una reflexió, el senyor Ferrer deia que pujant aquest 16%, posar-nos a l'alçada de Malgrat ja tindríem un milió d'euros més de recaptació. Jo diria, tenim 16.600 rebuts de l'IVA, doncs pujant 53 o 54 euros per rebut, podríem aplicar alguna correcció, que no és tant, doncs podríem arribar a aquest nivell d'ingrés, no? També recullo, m'has explicat avui, el tema de la de gestionar la misèria. Gestionar la misèria vol dir algunes coses importants. Vol dir tenir una despesa social baixa en relació a la mitjana catalana, vol dir tenir una despesa en educació baixa a la mitjana dels ajuntaments catalans, vol dir tenir, encara que sigui modesta, una despesa sanitària baixa en relació a la mitjana dels municipis catalans. Gestionar la misèria vol dir això, i gestionar la misèria segurament tindrem oportunitat de comentar-ho quan parlem del pressupost d'inversions de l'any que ve, que jo espero que sigui realment modest i poc ambiciós, però bueno, això serà en el futur. Gràcies.
Gràcies, regidor Tejada. Sí, regidor Pere Desart, un comentari?
Algunes cosetes, sí. Primerament, si bé es va comentar que la valoració que es va fer de l'IBI del catastre, es va parlar de l'any 2010-2011, jo he parlat amb els meus antecessors, i la valoració, una altra cosa és l'aprovació, es va fer el 2008. No eren pas anys en què, vull dir, encara estava a punt de, o estava, bueno, alguns ja sabien que havia punxat la bombolla, però en canvi les valoracions eren altes. O sigui, que les valoracions de l'IBI no són tan baixes com sembla que es diuen altres companys. I de fet, tal i com ha comentat, en altres pobles com el de Malgrat, però estan parlant d'un 16%, a Pineda també estan parlant d'un 16%, tenint en compte, a més, que amb dos tenen un sector industrial molt important, i que per tant no és ben bé la mateixa distribució d'immobles, no? Això per una banda. El tema de la gestió de la misèria, us he dit, jo no crec que sigui una misèria gestionar 19 milions d'euros, i us diria una cosa, des del Partit Popular sempre creiem que els diners en el lloc on millor estan és a la butxaca de cadascun dels particulars i de les empreses, i que els impostos s'han de fer servir per lo mínim que tingui que administrar l'administració, i no perquè l'administració administri tots els diners que vulgui, perquè si no podríem arribar al 100% dels impostos. Aquesta no és la idea del Partit Popular, no ho serà mai, i ja està, és el que tinc que dir. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor Catà. Algun comentari més?
Sí, un comentari molt senzill. A veure, sembla que es vulgui dir que... no sé, potser no m'he expressat bé, però des de la CUP la idea no és sistemàticament pujar els impostos, no és aquesta, ni molt menys, al contrari. Com ja us vaig explicar a la comissió informativa, nosaltres hem fet una sèrie d'estudis i hem fet números dins les possibilitats que tenim, perquè no disposem, diguem, doncs, de tota la informació, no disposam de la dada aquesta que ha dit que tenim 4.000 i pico de locals, pàrquings i magatzems, nosaltres vam fer els números pensant, doncs, en 600 pàrquings, no que n'hi 600, per fer números rodons, i aplicant, doncs, la possibilitat aquesta de la llei que permet, doncs, gravar més intensament, doncs, el 10% dels, en aquest cas, doncs, els pàrquings de més valor a Calella, pujant, doncs, percentualment aquesta taxa i baixant la resta, és a dir, si tenim 600 pàrquings pujant el coeficient que es multiplica en el valor de 60 pàrquings i reduint el dels 540 que van avall, és a dir, en termes generals el que estem fent és reduint impostos o congelar en tot cas els altres, per tant en termes generals el que es fa és congelar i en tot cas doncs, només puges els d'aquells més alts, com que proporcionalment la pujada es fa més gran, nosaltres calculam que aproximadament en aquest apartat es podria augmentar la recaptació al voltant d'un 9%. És a dir, no sempre que la idea sigui tenir més diners a la caixa, diguem, recaptar més, no té per què voler dir pujar impostos, repeteixo, en tot cas doncs, la nostra proposta va en la línia, igualment doncs, com deien vostès, doncs, no estem en temps de vaques grasses, tenim doncs, un problema de desigualtats socials molt greus a la nostra ciutat i al nostre país, no estem per escanyar més a les famílies, estem completament d'acord. No hem dit que volem pujar sistemàticament tots els impostos, volem pujar els impostos als rics i reduir els impostos als pobres. Aquesta és la filosofia de la progressivitat. Vostès no estan aquí? Bueno, doncs d'acord, vostès homogenitzen impostos i de fet el que fan és reduir impostos i evitar que aquells qui més té més paguin. Bueno, doncs vostès sabran el que fan. Però nosaltres, repeteixo, no volem pujar sistemàticament els impostos a tothom. Volem augmentar els impostos als rics per poder-los disminuir els pobres. Tot i així, aconseguir més recaptació i fer una redistribució de la riquesa més acurada. Aquesta és la nostra filosofia i aquesta és la nostra, diguem, el nostre punt de treball i així és com ho diem sense embuts en els nostres programes electorals i és com diguem, doncs, ho podem d'executar amb la política del dia a dia.
Gràcies, regidor. Algun comentari?
No, està tot dit.
Tinent alcalde Sitjà.
Bueno, només que jo veig que la CUP vol insistir, queda molt bé com a discurs, però no és veritat. Hem parlat de que hi ha uns mecanismes, els que tenim. Un és pujar el coeficient, que ha de ser un a tothom. O sigui, quan parlem de la immensa majoria dels impostos de Calella, l'únic mecanisme que tindríem seria pujar el coeficient i, per tant, gravaríem a la immensa majoria dels contribuents i que quedi clar, és així. I l'altre mecanisme que tenim és que el 10%, i per tant només seria aquest mecanisme, dintre aquest 10% que ja s'ha explicat, vull ser reiteratiu, que no és de les finques de valor més alt, sinó dels diferents grups, podríem estudiar un increment, però que quedi clar, que aquí no es digui que nosaltres estem amb la situació de que no volem gravar els rics per compensar els pobres, perquè no és veritat. Els mecanismes són els que són. I si tirem el tipus cap amunt, tothom pagarà més. I l'únic mecanisme que hi hauria és aquest 10%, que és això, és el que és, però és menor en relació al 90% dels contribuents. I l'altra qüestió, que home, estem sempre sobre el mateix, però aquí ja no es tracta de si, evidentment, que el passat està per aprendre'n, per canviar-lo i per millorar amb el que calgui. Jo el que intentava apuntar és que sí que és veritat que els grups quan ens presentem en unes eleccions ens presentem amb una trajectòria com a mínim la recent i amb un programa electoral. Nosaltres no vam dir que congelaríem i jo en aquest debat no he dit que no estàvem disposats a pujar els impostos en 4 anys. He dit que des de la moderació que havíem apuntat al nostre programa electoral ens podem sentar per parlar-ne. Jo l'únic que també apunto aquí és que en algun cas no s'està dient en absolut el mateix que es va dir doncs, fa just un any, més independentment després de la intenció de vot que ja es valora i s'agraeix l'abstenció, però bueno, vull dir, el que hem dit és el que hem dit, està gravat, vull dir que el discurs és diferent, no és el mateix, és absolutament diferent i per tant, home, no es tracta de recuperar el passat en el passat, tot també d'una certa coherència i d'un cert compromís de quina manera ens hem presentat cadascú d'nosaltres en unes eleccions que us ho dius que fa doncs, tot just 6 mesos i per tant, només he volgut apuntar això i per part meva ja no tinc res més a dir.
Gràcies, em sembla que tota la presa de posició està clara i també l'exposició de motius, en tot cas permeteu-me que faci algunes reflexions, no? Jo crec que en alguns casos les intervencions parteixen d'unes premisses, al nostre entendre, errònies, no? Es parla de les societats nòrdiques i en les societats nòrdiques que tanta referència es fa doncs gairebé el 80% de la població no tenen pisos. Allà la cultura no és la cultura de la propietat sinó la cultura del lloguer, que no és ni millor ni pitjor. Però per tant, quan es parla de que realment aquí la petjada, per entendre's, la pressió ciutadana respecte a lo que és la política fiscal, és lògicament hi ha quelcom que sí que abarca no els rics únicament, sinó a un percentatge molt gran de la ciutadania. I si volem parlar doncs realment d'indicadors, ja quan he vist tantes definicions de renda familiar baixa, d'una ciutat pobra, etcètera, etcètera, doncs home, moltes altres comunitats voldrien mirar, diguem-ne, en els ulls de quines circumstàncies tenim aquí a Calella. Què és evident? Que nosaltres ens agradaria que, lògicament, hi haguessin un elements de, diguem-ne, de no pobresa i d'altres qüestions que afecten, diguem-ne, en el dia a dia d'un seguit de persones. Això és evident. Dir també, ja que s'ha parlat, de que no s'ha reduït despesa en serveis socials i en gent gran i en infància, a l'inrevés s'ha augmentat en despesa i recursos, ampliació de línies de formació d'adults, manteniment, la qualitat, línies i també, lògicament, tot el que té a veure amb escoles sol. Però és molt important aquest tema el que us dic respecte a les societats nòrdiques, perquè això automàticament afecta a un percentatge molt gran de la ciutadania, perquè al cap i a la fi el que estem parlant és, diguem-ne, de quins són el conjunt dels ciutadans que els hi afecta la moderació o no moderació, el congelament o no congelament, la pujada o no pujada. Doncs en aquest cas no és aquest reduccionisme de pensament de pobres i rics, és un percentatge molt gran de la ciutadania, perquè equivocadament o no, la nostra societat, i d'una manera molt clara, els darrers 15 anys ha comprat pisos. Per tant, potser equivocadament, per part nostra, però ho tornaríem a fer en el context de la situació econòmica, doncs diguem que nosaltres en el moment en què accedim al govern el 2011 era un context de l'economia molt difícil, amb una petjada de la crisi molt gran, i al nostre entendre, potser equivocadament, el reduir la pressió fiscal ens semblava que ajudàvem perquè majorment el conjunt de la ciutadania no tingués una altra soga al coll tenint en compte el context de la crisi global. Per tant, no pot ser que barregem coses que la bondat última per part de tots, i no ho dubto gens, ni ho dubta tenen d'alcalde Sitjar, ni el conjunt de nosaltres, ni tenen d'alcalde de Torres, ni tots, de que volem el millor, és que estic convençuda que tots plegats, tots els 17, volem el millor. El que no podem és, en l'anàlisi, barrejar pomes i peres, perquè aquesta societat, aquesta, no és la societat nòrdica. En algunes coses, per pitjor nostra. Això seguríssim. Però en d'altres és que la realitat és diferent. Per tant, no podem emmirallar-nos en una cosa que realment el conjunt dels ciutadans tenen propietat. I pot ser que estiguin a l'atur. I pot ser que tinguin unes característiques socials difícils. Per tant, no és el 90-10. No és el 90-10. Ara, quan a nosaltres, i quan feia referència al tinent d'alcalde Sitjar respecte, diguem, a les eleccions, sí, perquè, home, és un contracte amb la ciutadania, que tot de l'experiència en podem aprendre, podem corregir i podem dir, ens va semblar que era això, i ara diem obertament el que sigui, no? En aquell moment ja ens hem equivocat i creiem que cal corregir, però fem tot el relat. Ens va semblar que era això, etcètera, etcètera. Això, lògicament, les realitats són dinàmiques i, per tant, calen, doncs, amb les realitats dinàmiques, veure realment quina és l'anàlisi del conjunt amb uns indicadors reals, no només per allò que ens interessa, incorporem uns o incorporem els altres, i, per tant, doncs, fem-ho. I quan nosaltres, ja hi deia, el tinent d'alcalde Sitjar deia reequilibrar, i la moderació que parlàvem nosaltres en el programa electoral, doncs sí, la moderació, a la nostra manera, vol dir, doncs, quina és l'anàlisi global de les circumstàncies en aquell moment, com ha evolucionat l'economia, si de debò ens sembla doncs, que realment hi ha major dinamisme de l'economia productiva i que, per tant, no hi ha una sensació global d'escanyament econòmic tan important que ens permet fer això. I jo crec que, en aquest sentit, doncs, també ho veig, d'anar en la direcció, ho ha dit ella, ho ha anat el tinent d'alcalde Sitjar, ho ha dit, i també ho ha dit el tinent d'alcalde Torres, d'anar a esperar a l'evolució els propers temps i, si realment, tant de bo tot vagi que es va millorar l'economia productiva i podem tenir la sensació que majorment a la gent que li arriba el rebut de l'IBI, quan nosaltres vàrem començar a fer la fragmentació de l'IBI, era perquè realment havíem pensat en congelar lògica, el congelar, diguem, el que és la política fiscal. Però no ens vàrem donar compte de que fins i tot congelar no era suficient per poder realment pagar l'IBI d'un percentatge de ciutadans molt i molt gran, perquè la crisi és una petjada molt forta. I ens vàrem adonar compte de que això el millor que s'havia de fer és poder-ho fragmentar, perquè dintre de les dificultats econòmiques era una mesura també complementària, no únicament la congelació, sinó també una mesura complementària perquè poguessin tirar-ho endavant. Perquè és un percentatge de ciutadans, creiem, si els hi dic, molt i molt elevat, perquè no som les societats nòrdiques. Aquí gairebé tothom compra o ha comprat. I, en canvi, la cultura nòrdica, anem repassant, Noruega, Suècia, Dinamarca, etc, etc, és de lloguer. Per tant, no barregem, sisplau, pomes i peres. Només, i sense voluntat de debò, sí, un tema només, tema de, malgrat aquest context de crisi, de dificultat, de congelació, etc, etc, en 4 anys nosaltres hem baixat 10 punts el deute. 10 punts. Del 67,68, gairebé 68%, estem a gairebé 58%. Per tant, hem fet molts equilibris entre, per un costat, la congelació, que és evident que ens hagués agradat tenir més diners per fer més coses. No hi ha cap govern, sigui que sigui el color que sigui, que no vulgui tenir diners per fer coses. I per tirar endavant els projectes. Estaran més o menys encertats, més consensuats o no tan consensuats, amb una visió més global o no tan global. Però és evident que nosaltres mateixos, però en base a aquest criteri, ens hem posat el cinturó i ens hagués agradat tenir més diners. Dit això, en 4 anys, 10 punts. Per tant, déu-n'hi-do amb el context global. I després, perquè el valor de les paraules té la que té. I vostè, regidor Ferrer, és una persona lletraferida i utilitza en les seves terminologies coses que potser la gent en determinats moments no saben la profunditat del que vol dir allò, no? La visió naïf, no? I entès com a naïf, doncs, la ingenuïtat de la sensibilitat, la simplicitat de les formes, no? I aquells colors vius, malgrat que ens ha dit que és una ciutat grisa. Doncs, miri, cregui'm si li dic que d'ingenuïtat ni una. Perquè ve de quadrar els números. Amb la congelació, amb la reducció dels punts, ni una. Sensibilitat infantil, li asseguro que ni una. Ni una. Ni una. Ens pot posar un altre tipus de, diguem, de definició, si li agrada la vinculació artística, pel que representa. Clar, fins sap que vostè, el naïf també vol dir el rebuig de la tècnica. De tècnica, molta se'n necessita. I no únicament de l'interventor, sinó del conjunt de tots nosaltres per quadrar els números i arribar allà on arribem. Per tant, el valor de les paraules també utilitzem-les en la justa mesura i no, i entenc que no vostè no ho deia amb mala fe, no? Però vull dir, tot i que té una certa caricatura, no? Poder dir que nosaltres doncs, tenim una visió naïf del que representa els impostos i el seu impacte en el conjunt de la ciutadania. Ja ho has posat, Zito. No, és que si no, entrem en diàlegs, diguis igual, perquè ja sap que sempre dono la paraula, però si entrem en monòlegs...
Malentès, és a dir, la visió naïf des de la ciutadania, era el que jo em referia, que congelar els impostos era vist des de la major...
D'acord.
En cap cas cap a l'equip de govern.
D'acord, doncs ja està, però com que és... No, jo he agafat la literalitat de la frase, per això ho dic, doncs ja està, i perfecte, no? Després, a la baixa, en parlem amb els pressupostos, regidor Tejada, és molt fàcil fer titulars, no? Fer titulars, jo crec que vostè ha fet un munt de titulars, però com que l'important és el contrast de la informació en comparatives reals, lògicament els plens pressupostos ens hi trobaran. Vostès vindran, ens diran la seva, que és el que és. Ens agradaria, i ho vam dir-ho l'altre dia, ens agradaria que en la mesura en què pogués ser pactar-ho al màxim possible, si s'entén per pactar, diguem doncs que d'alguna manera o altra intentar, sí o sí, bloquejar tot un seguit de coses que ja s'han iniciat, lògicament això serà més difícil, no? Però si realment hi ha voluntat, per part nostra, encantats de la vida, i certament els contrastos, les comparatives, les informacions, tot amb els indicadors reals, és el que al cap i a la fi després es pot demostrar si realment és així. Jo crec que com que totes les posicionaments ja està clar i les manifestacions també, si els sembla bé, passaríem a votar ja el dictamen per l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals. Digui, regidor Tejada.
Sí, en primer lloc, bueno, agraeixo això de, que ha dit sobre els pressupostos i espero que, com que ara l'equip de govern ja sap exactament el pressupost d'ingressos, podem parlar, si no la setmana que ve l'altra, sobre el pressupost de despeses. Ens agradaria que ens convoquessin. En segon lloc, la meva reflexió sobre les societats nòrdiques anaven en el context de la por als impostos. Aquí no paguen impostos, senzillament paguen impostos els que tenen nòmina, els autònoms, tal. La resta, els impostos del capital són els que són i s'acaben perdent en general. Cada societat té la seva estructura d'impostos, té molta raó. En les societats nòrdiques la cultura del lloguer està molt imposada, i aquí no, aquí és la cultura de la propietat. Bueno, no passa res, és la nostra estructura d'impostos. No copiarem l'estructura d'impostos d'altres països, segurament hauríem de tenir això, però és la que tenim ara, són les eines que tenim ara. Jo crec que les hem d'aprofitar. D'altra banda, el tema de la baixada del deute. La baixada del deute es pot fer no invertint, es pot fer recaptant més. Hi ha diverses estratègies. I finalment, el tinent d'alcalde de Sitjar tornava a parlar del... Bueno, podíem parlar del 10% aquest. Bueno, podíem aprofitar-ho. Per què no parlem del 10% de correcció i incorporem i comencem ja a treballar? No cal esperar d'aquí dos anys.
Insisteixo i tanquem ja el debat, eh? La cultura de l'impost, certament, cada societat té la que és, de ben segur que nosaltres podem aprendre molt de molts aspectes de les societats nòrdiques, però al cap i a la fi, quan es prenen les decisions en els governs, siguin quins siguin, amb les persones i els col·lectius que tenen responsabilitat, el que s'ha de mirar també és en quin percentatge d'afectació del conjunt de la seva comunitat, diguem-ne, aquesta mesura afecta. I aquest és un indicador, aquest és un element bàsic per fer una cosa i una altra. Per tant, les societats nòrdiques com a recurs filosòfic està molt bé, però si estem parlant de realitats immediates, aquest element l'hem de posar a la taula. Si els sembla, anem votant. Escolti, parlarem en els pressupostos. Jo crec que les posicions ja estan clares. Ja està. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Molt bé. Per tant, s'ha votat a favor amb 10 vots, dos en contra i 5 abstencions, disculpeu. Molt bé, moltes gràcies. S'aixeca la sessió.
Molt bé, doncs amb la votació d'aquest únic punt de l'ordre del dia inclòs avui en aquesta sessió convocada amb caràcter extraordinari acabem. Falten 9 minuts per 9:15 del vespre. Aprovada la modificació de les ordenances fiscals pel 2016 per l'any que ve. Centrat el debat en el tipus impositiu de l'IBI urbà, que avui s'ha aprovat pugi 0,015 punts de cara a l'any vinent. S'ha aprovat amb els vots a favor dels regidors de l'equip de govern, Convergència Democràtica i el PSC, amb les abstencions d'Esquerra Republicana i del Partit Popular i els vots en contra de la CUP i també d'Iniciativa per Catalunya Verds. Fins aquí aquesta retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament de Calella. L'apartat tècnic Josep Matas i Marmí, els ha parlat Dolors Lieuri. Fins la propera convocatòria, que serà a principis de desembre. Bona nit.